a la Filmoteca de Catalunya. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Ràdio Estel.
When the whippoorwills call and the evening is nigh, I hurry to my blue heaven. A turn to the right, a little white light will lead you to my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest that's nestled where the roses bloom. Just my honey and me, and baby makes three. We're happy in my blue heaven.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són 7:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Parlem sovint des de fa anys sobre la necessitat d'erradicar la corrupció a través d'una recepta bàsica que és senzillament posar en l'activitat pública més transparència. Ho diem pensant en la vida política, en els partits i en les institucions, però les iniciatives parlamentàries o de la societat civil no han donat ara per ara els resultats desitjats i esperats, almenys en allò que perceben els ciutadans en el seu conjunt. Una situació així, salvant les distàncies i les diferències, s'està vivint aquests dies i particularment avui al Vaticà, on s'ha conegut, com sabeu, un cas de presumpta traïció de dos membres de l'organisme creat pel Papa Francesc per organitzar i replantejar en alguns casos les estructures econòmiques i administratives de la Santa Seu. Recordem que el sacerdot espanyol Lucio Vallejo i les relacions públiques italiana Francesca Chaocqui van ser detinguts el cap de setmana passat suposadament per haver divulgat o filtrat documents i enregistraments privats. El contingut d'aquests materials, almenys parcialment, i del qual s'han conegut alguns fragments de manera avançada, es reflectirà en els llibres Via Crucis, de Gianluigi Nuzzi, i Avarizia, d'Emiliano Fittipaldi, uns llibres que es posen a la venda a partir de demà. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, ha explicat avui que la publicació d'aquests volums no influirà en les decisions que el Papa Francesc ha de prendre i ha aclarit que el pontífex està molt tranquil. Lombardi també ha confirmat que bona part del que s'ha publicat i que es veurà en aquests llibres és el resultat de la difusió de notícies i de documents reservats i, per tant, conseqüència d'una acció il·lícita que és perseguida penalment i amb determinació per les autoritats vaticanes. Francesc es mou aquests dies entre la tristor per la traïció i l'esperança de saber del cert que la transparència, encara que de vegades destapi fets dolorosos com aquests o altres, malauradament reflex d'una capacitat de perversió pròpia de la condició humana, ajuda aquesta mateixa transparència a eliminar precisament la corrupció. Potser d'aquesta situació no desitjada que viu l'Església Catòlica en podrien prendre nota molts dels nostres dirigents polítics que en alguns casos són responsables directes de casos de corrupció. Parlem d'aquest i d'altres temes, com també, naturalment, l'actualitat política de Catalunya, amb aquesta tensió entre els qui han promogut la declaració sobiranista que pot ser votada els propers dies al Parlament i els qui han presentat recursos d'inconstitucionalitat. I altres temes també ens acompanyen per tractar aquestes qüestions. D'una banda tenim amb nosaltres Carlos Silva, que és catedràtic d'anglès i també secretari d'organització d'UPyD a Catalunya. Senyor Carlos Silva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també és amb nosaltres Ignasi Arbussà, metge i consultor sanitari. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda i moltes felicitats al Carles.
Gràcies, no, gràcies per haver-se avançat molt, a felicitar, com també tots els Carles, les Carles, les Carlotes i les Carolines, que també celebrin avui el seu sant. Senyors, abans d'entrar en el tema amb el qual hem obert el programa sobre aquesta suposada traïció al Vaticà, què pensen del que pot ser un bloqueig del Tribunal Constitucional o almenys una determinació en relació amb aquesta declaració sobiranista, que està una mica enrarint encara més l'ambient, jo crec, a l'inici d'aquesta legislatura?
Jo crec que estem en un moment que és extremadament difícil, eh? Jo ho tinc que reconèixer, i fins a un cert punt, tot i el que pugui pensar, vull dir, em genera, inclús personalment, un cert desassossec, eh? Vull dir, una certa intranquil·litat, perquè no veus un futur clar, no veus ben bé quines seran les línies en les quals anirem avançant, i el que un podria pensar que són les solucions més plausibles semblen lluny d'encarar-se. Sembla que realment no és la lògica la que està imperant amb les accions polítiques que s'estan prenent. Dit això, jo crec que realment aquesta declaració no pot ser una sorpresa, vull dir, és part d'un full de ruta ja prèviament pactat i jo crec que ha explicat meridianament també durant la campanya electoral abans del setembre. I el que ens hi trobem ja és una miqueta amb aquest fi d'etapa, de dir, escolti, ara toca l'hora de la veritat. L'hora de la veritat vol dir, en tot cas, assumir unes responsabilitats. I és unes responsabilitats de substituir una legalitat per una altra. Jo ja entenc que realment això és enormement conflictiu, jo ho puc entendre, però el que sí que crec és de que intentar utilitzar el Parlament d'una forma, doncs, jo crec que poc noble, que és l'intentar utilitzar tots els resquicis jurídics per impedir que una cosa que es produirà, i ben segur que es produirà, doncs tindrà lloc, a mi em fa l'efecte que és una jugada incorrecta, en tot cas.
Què pensa, senyor Carlos?
Jo crec que ens situem en un context polític absolutament enverinat. El Parlament s'ha situat al marge de la legalitat des del moment en què Carme Forcadell va acabar el seu discurs d'investidura en crits visca la República Catalana o Catalunya, no recordo bé. Ara, allò és una situació absolutament al marge de la legalitat i amb una declaració literal i clara de desobediència a la legalitat del nostre marc jurídic, del nostre estat de dret. Llavors, a veure, aquesta iniciativa per part dels partits constitucionalistes em sembla correcta, però des del punt de vista d'UPyD ja ens hem manifestat ahir mateix amb la reunió amb Rajoy del nostre portaveu, l'Andrés Herzog, com insuficients. Vull dir, estem en un moment que s'ha d'actuar, s'han de prendre mesures, s'ha d'aplicar la llei sense por, la llei per restablir l'estat de dret i la legalitat a Catalunya, que en aquest moment nosaltres considerem que està sent vulnerat.
Vostès, però, admeten que més enllà d'aquest estat de dret i aquesta legalitat, que tots reconeixem que existeix, no es pot abordar també paral·lelament i en altres fòrums el problema polític, que també és un problema polític?
Bé, avui es publicava un article molt interessant al País, que era d'Ignacio Martín, en el que explicava una cosa a partir de, bueno, filtrava en alguna manera a partir d'una reunió en la que estava present el Jordi Sánchez, el president de l'Assemblea Nacional de Catalunya, una cosa que de fet nosaltres tots sabíem, vull dir, el pla i el projecte és crear una Catalunya per part de la candidatura Junts pel Sí i d'Assemblea Nacional de Catalunya, bueno, de tots els implicats en aquesta història, una situació de contra pitjor millor. Vull dir, portar a un carreró sense sortida la situació política i legal a Catalunya, de manera que l'Estat doncs prengui alguna decisió o una aplicació de la legalitat que pugui ser utilitzada després pel secessionisme com una altra eina, no?, continuar la seva fugida cap endavant. Però nosaltres pensem que l'Estat ha d'actuar sense por, perquè aplicar la llei mai és un problema. Mm-hmm.
Senyor Arbussà, una de les coses que es diuen a Catalunya és que precisament amb la llei només no s'està solucionant el problema, si és que admetem que hi ha un problema.
Però hem de tenir una miqueta de memòria, i no una memòria històrica de nans en els 300 anys darrere, no, sinó dels darrers mesos. Possibilitats d'establir vies de diàleg se n'han buscat totes. Des de Catalunya se n'han buscat totes. I la resposta ha estat permanentment un no al diàleg. Un no al diàleg basat en un punt clar, que és el no reconeixement del dret dels catalans a decidir per si mateixos. És aquest. Aquest és l'element clau. A partir d'aquí, s'encalla o es desencalla tot? Vull dir, si no hi ha el reconeixement de que els catalans són entitat jurídica suficient com per prendre decisions per si mateixos i, per tant, establir una relació amb la resta de l'estat espanyol d'igual a igual, sinó de submissió, si aquest és el reconeixement que el resto d'Espanya, jo no voldria parlar del resto d'Espanya, sinó del govern central, respecte a Catalunya, és aquest, no ens entendrem mai. Han hagut propostes? Hi han hagut propostes. I la resposta ha sigut una porta al nas. Llavors, entenem que en aquesta situació, quan realment es cerca un diàleg i aquest diàleg no troba capacitat de comprensió, jo diria que potser per les dues bandes, jo no voldria ser tampoc tan radical en el pensar que les coses totes es fan bé des d'aquí i allà sempre es fan malament. No és això. Nosaltres, des d'aquí a Catalunya, segur que també s'han fet errors. Però si realment aquesta situació no troba un coixí on pogué establir un diàleg obert i un diàleg amb portes obertes i mirada clara, doncs si això no es produeix, el que ja veiem en el carrer és que les posicions es radicalitzen. I en les darreres eleccions ho vam veure. Són 2 milions de vots contra 1.300.000. Aquesta és la realitat.
Bé, sí, digui, senyor...
No, amb sí. Tot el respecte a l'Ignasi...
Això en aquesta casa és garantit.
Sí, bueno, nosaltres el que pensem és que crear el marc d'un suposat diàleg, crear o plantejar les premisses, plantejar-les com un tràgala, i després suposar que s'ha de parlar a partir d'ahir creant dos subjectes que no existeixen, de fet, dos subjectes jurídics que no existeixen, i després dir que quan l'altre, que és un altre que s'ha creat artificialment, no entra en el teu joc, això és una falta de voluntat de diàleg. Jo penso que és una estafa intel·lectual, vull dir, però no, vull dir que porta exercint el nacionalisme des de fa anys. Llavors, no, jo penso que no hem d'entrar en aquest joc.
En tot cas, senyors, i a la línia del que vostès deien...
Està clar que són posicions diferents.
Sí, està clar.
I no trobades.
I ben expressades i amb respecte mutu, encara que sigui amb discussió. Però jo els vull plantejar, perquè ahir també sortia aquesta línia en la tertúlia, igualment des de la diversitat i des de la pluralitat de posicions, creuen que les vies del diàleg, que hem de pensar tots que sempre són obertes, això d'esgotar-se definitivament no hauria d'existir. Creuen que es pot fer una mica des de totes les parts, o un petit pas enrere, o un intentar deixar de banda coses del passat recent o remot i buscar un diàleg constructiu que permeti sortir de la situació actual?
No, jo...
Sigui des de la legalitat també, però des del problema polític que existeix, no? Hi ha molts catalans que...
Jo, com estic a sobre en aquesta casa, tindria que dir que prego cada dia perquè això es produeixi.
Molt bé. Segur que amb els oients creients també ho fan.
Doncs, això espero que probablement necessitarem alguna intervenció del cert suprem per aconseguir desllorigar el lío on estem. De totes maneres, el que jo sí que crec és que alguns dels escenaris possibles després de les eleccions de desembre, del 20D, podria ser de que afavorissin el que com a mínim hi hagués un tanteig per veure si realment es pot arribar a algun tipus de consens o de via de solució. Jo crec que aquí ja ho he manifestat diferents vegades. Vull dir, jo soc un independentista no convençut, jo soc un independentista reactiu. Jo he arribat a aquesta posició davant de la resistència a comprendre una Catalunya raonablement compresa per el govern espanyol. Per tant, jo crec que en determinades condicions, que voldria dir el reconeixement de Catalunya com a entitat sobirana, i, per tant, amb un estat confederat, parlar de realment una hisenda pròpia catalana, amb la clau de la Caixa aquí, i la preservació de determinades lleis, diguéssim, de respecte a la identitat catalana en el marc de l'estat espanyol, jo crec que això es desarma en 10 minuts. L'independentisme es desinfla amb un 50%, crec jo, és la meva opinió, si aquestes condicions es produeixen. Ara, això jo no sé si realment la contrapart està en disposició de... Ja sé que possiblement això implica un canvi constitucional i això necessita unes majories, no? Però hi ha elements que realment crec que des d'aquí a Catalunya són irrenunciables.
I senyor Silva.
Està clar que el que pretén el nacionalisme, el secessionisme, és una mena de xantatge, vull dir, de treure aquesta situació d'avantatge, de privilegi, a partir de la seva pressió i de la seva, diguem-ne, amenaça amb el trencament de la legalitat. Però nosaltres no podem estar a favor d'això. Nosaltres pensem que no hi ha marge per negociar. Nosaltres estem a favor de la unitat, però la unitat com a garantia d'igualtat de totes les persones que som ciutadans a Espanya. Vull dir, llavors no podem acceptar un estat confederat en diferents nivells de drets, en diferents, vull dir, amb una, diguem-ne, llei de l'embudo, no?, per algunes autonomies privilegiades.
Diu vostè, no hi ha marge per negociar. Per negociar què? Per negociar, per exemple...
Per negociar privilegis. renegociar privilegis per Catalunya.
El dret a decidir el futur propi.
El dret a decidir?
El dret a decidir no existeix.
Un privilegi?
Veu, el dret a l'autodeterminació.
Existeix.
Dentro d'un context de descolonització, això és una cosa que està reconeguda per les Nacions Unides. És una situació de països en procés de colonial en el que no estan garantits els drets i és en aquest context en el que es fa servir el concepte de dret a decidir i d'autodeterminació, però no en un estat de dret dintre del marc i del nostre context de la Unió Europea.
En qualsevol cas, vostè, senyor Carlos Silva, com moltes persones que legítimament són contràries a la independència i defensen la unitat d'Espanya o defensen una Catalunya dins d'Espanya, quan és testimoni del que explicava ara el senyor Arbussà, ho diem aquí sempre des de la neutralitat, que hi ha moltes persones catalanistes que no eren independentistes i que ara ho són perquè veuen que hi ha hagut moltes portes tancades, són opinions també molt respectables. Vostès què hi diuen? Perquè això jo crec que forma part també del problema i s'ha de veure des de les dues bandes. No és que sigui un problema les opinions, que no se m'interpreti malament. Les opinions són molt lliures sempre.
Seria una part del problema i una part de la solució possible.
En aquest sentit, jo penso que ja alguna vegada ho he comentat, jo sempre una cosa que em crida l'atenció i que no puc estar d'acord és en el tema del plantejament de tota aquesta situació com una situació natural i espontània de la societat catalana. Nosaltres pensem que tot aquest procés és part d'una estratègia, d'una cosa que ha estat creada, d'un estat d'opinió que no ha sortit, que no ha aparegut d'un dia per un altre i que forma part de tot, és el resultat, diguem-ne, final, d'un context polític actual agreujat, suposo, per la crisi, per les acusacions de corrupció a Convergència i Unió i també a nivell de, diguem-ne, de creació d'una opinió social, doncs el resultat també de 30 anys de govern nacionalista.
Vostè creu, per exemple, que el nacionalisme ha fomentat la desafecció amb Espanya o el rebuig a la idea d'una Catalunya dins d'Espanya?
Només cal posar les televisions i anar canviant de canal. I vostès, és veritat que sent que veuran alguna televisió d'aquelles que parla amb l'idioma d'aquest país, en els quals probablement hi ha una visió molt més nacionalista, però vostè veurà que la resta, el que estan fomentant és la distància entre Catalunya i el resto d'Espanya.
És interessant veure TV3, també el canal 324 Hores, i potser és que hi ha massa gent a Catalunya que solament veu aquests canals.
De manera, vostè, senyor Silva...
Suposo que hi ha llibertat per escollir canals, no?
Però estem parlant de propaganda i de manipulació de
la persones que han votat i que han sortit al carrer, jo crec que no estan sotmeses al síndrome d'Estocolmo, Jo no ho crec.
Hi ha una...
Que hi hagi tanta gent sotmesa a aquesta...
Hi ha una situació de...
Alienació mental.
De control dels mitjans de comunicació a Catalunya, dels mitjans escrits, dels mitjans audiovisuals, de les emissores, diguem-ne, autonòmiques. El tema de l'educació també és important, no? Nosaltres podem pensar el que vulguem de l'opinió de les diferents cadenes que emeten a nivell nacional, però no hi ha cap cadena que sigui igualable, que pugui igualar les campanyes, diguem-ne, en aquest sentit, processionistes de TV3 i del 324.
Agafin el Telenotícies d'avui, comparativament, entre totes les cadenes i el de TV3. I veurà quin és el pes.
És tema únic.
Sí, però aquesta visió, potser en un sentit contrari, també s'ha enfatitzat, en la línia del que deia el senyor Arbussà, des de les televisions, per exemple, d'àmbit espanyol, o des dels mitjans d'àmbit espanyol, que s'ha impulsat un cert nacionalisme també a nivell espanyol, no sé si reactiu o no.
Jo penso que aquest nacionalisme és un mite, vull dir, aquest nacionalisme espanyol. Jo penso que l'actitud majoritària dels mitjans de comunicació de la resta d'Espanya és una mica... Ara ja no, perquè vull dir, és un tema que domina tot el debat polític i el debat públic a Espanya, que han aconseguit que domini el debat públic a Espanya. Però que fins que no s'ha enverinat la situació, com deia abans, jo penso que la majoria de mitjans, els majoritaris almenys, han estat per l'entreteniment i la indiferència cap a aquesta qüestió política. Potser parlem de cadenes que són més minoritàries.
Bé, i aterrant una mica en el que està passant aquests dies i el que pot passar entre divendres i dilluns ha de començar el debat d'investidura, què creuen que passarà? Hi haurà... un pronunciament del Tribunal Constitucional, es podrà fer el debat sobre la declaració sobiranista, que també hem de dir-ho, el mateix Ignasi Arbussà i moltes persones que potser ho han votat Junts pel Sí o estan a favor de la independència no veuen clara.
Jo crec difícil. Li han posat una patata calenta al Tribunal Constitucional. Jo crec que el Tribunal Constitucional cautelarment és difícil de que freni quelcom que encara no ha passat, malgrat que pugui saber què passarà, sinó que probablement el que té que fer és actuar quan realment els fets s'hagin produït, no? És previsible que realment tingui una resposta, i una resposta, no diria que en calent, però quasi en calent, perquè realment és veritat que la declaració que teòricament s'ha de posar al debat i a aprovació és contundent i realment trenca, fa un abans i un després del que serien els marcs legals coneguts. No? Per tant, jo crec que realment tindrà una contestació, i és una contestació que probablement doncs, des del Tribunal Constitucional invalidarà qualsevol efecte secundari a el que seria aquesta aprovació d'aquesta declaració.
Jo el que vull recordar és que un punt molt important d'aquesta proposta de resolució és la desobediència, diguem-ne que el Parlament de Catalunya es declara al marge, no? I independent de les resolucions del Tribunal Constitucional. Llavors, la resolució que pugui efectuar el Tribunal Constitucional, no sé fins a quin punt, o no sé si s'atreviran a no obeir-la. No? Llavors, nosaltres el que estem reclamant, més enllà de totes aquestes, diguem-ne, estratègies dilatòries, no? en tota aquesta qüestió, és que el govern actuï ja i apliqui la legalitat i que apliqui l'article 155 de la Constitució.
Vostè creu que és pertinent aplicar-lo ara, aquest article? Aquest article que no diu formalment la paraula suspensió, però sí que diu intervenció en la Constitució.
Clar, és un article, jo penso que també aquí s'ha creat un mite per part del nacionalisme, no? Sembla que partís de l'article 155 i arribi l'exèrcit o alguna cosa aquesta. No, és un article obert que permet a l'Estat recuperar totes aquelles competències que considera oportunes mitjançant diferents mitjans per tal de restablir la legalitat i de garantir els drets dels ciutadans a Catalunya.
De tots?
De tots.
No, de tots no.
El respecte a la legalitat és garantir els drets de tots. Ara, no existeix cap legitimitat ni cap legalitat al marc de...
La legitimitat tota. O sigui, un poble que té una identitat pròpia, una història pròpia, una cultura pròpia, un idioma propi i voluntat de ser, té tot el dret i tota la legitimitat a constituir-se com a comunitat jurídica.
La legitimitat prové de la Constitució i del nostre marc jurídic.
Està claríssim que la llei és subsidiària a la voluntat del poble,
I no es pot avantposar
la llei a la voluntat del poble.
Però hi ha mitjans per canviar la llei. I aquests mitjans són legals.
En el moment
en
el moment que no es reconeix a una part del territori espanyol que realment té tots aquests components a decidir per si mateix, està sotmès a una legalitat que aquesta part d'aquest territori, aquesta població, no té raó.
Les decisions són dels individus, no són dels territoris.
Les persones que viuen dins dels territoris.
Les persones estan sotmeses a la llei.
Entrem en el punt de discussió.
Que són els que surten al carrer.
Després de veure TV3.
I són 2 milions.
Bé, deixem de banda. La discussió sempre arriba a aquest punt, bé, no de la mateixa manera com ara, però arriba a aquest punt en què hi ha la qualitat. Sí, els ho agraeixo, els ho agraeixo. No, però dic que sempre aquest punt entre democràcia, aquesta dualitat, ahir ho comentàvem també, no? Democràcia, estat de dret, lleis, voluntat del poble, tot va junt, però bé, en tot cas aquí el senyor Silva legítimament defensa una forma d'entendre-ho i el senyor Arbussà una altra. Recordem que avui, amics oients, compartim la tertúlia al mirador de l'actualitat amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el catedràtic d'anglès i secretari d'organització d'UPyD a Catalunya, Carlos Silva. Senyors, ens traslladem al Vaticà ficticiament per analitzar el que ha passat aquests dies, que és una miqueta un exemple d'un altre tipus de dualitat ben diferent, la dualitat transparència i erradicació de la corrupció. Una mica el Papa el que vol és això, també quan ha hagut d'afrontar els terribles casos de pederàstia o altres situacions molt desagradables en el si de l'Església. Ara hi ha un cas de presumpta traïció, s'han detingut 2 persones, un sacerdot espanyol i una relacions públiques italiana, i aquí el pontífex vol que això es conegui per erradicar-ho. No sé com ho veuen.
Jo crec que és bo que es conegui i és bo que realment aquells temes en els quals doncs, hi ha conflictes doncs, tinguin la seva expressió externa. Jo crec que això neteja, jo crec que això és bo. I ho lamento, perquè el papa que tenim és un papa que probablement és capaç i té suficient energia i força, i probablement també força manada de l'Esperit Sant, per tirar cap endavant accions de reforma importants dintre del que seria l'estructura eclesial, i amb això segur que s'hi troba greus dificultats del propi sistema, del propi aparell de la cúria, probablement, i alguns entrebancs que surten des de dintre mateixos per traïció de la confiança que deposita el Sant Pare amb la gent que l'ha d'ajudar en la seva tasca, que prou feixuga és, no? Jo que en aquest sentit jo crec que realment és bo que es coneguin els casos, s'exposin i es prenguin les mesures per intentar evitar que es puguin reproduir, això crec que és bo. Les coses no solen ser coincidència, eh? Vull dir que realment dos dies després de que realment aquestes persones hagin estat detingudes o en tot cas se'ls hagi...
S'hagi descobert que han filtrat aquests documents.
S'hagi descobert amb això, surtin els llibres, vol dir que els llibres estaven editats ja,
sí,
i els,
sí.
I els hi han fet la campanya publicitària millor que podien esperar. Seran llibres que es vendran d'una forma salvatge. I això no és una coincidència.
No, és una llàstima, però és així.
Això probablement hi ha hagut algun moviment que fes que això s'exposés ara i en aquest moment per provocar doncs, el consum d'aquestes lectures, no?
Bueno, jo, en primer lloc, jo penso que el que ha passat, la notícia aquesta sobre el tema de corrupció al Vaticà, va més enllà de l'àmbit de Vaticà i toca un dels temes que s'ha convertit, que són els temes centrals en aquests moments, que és el tema de la corrupció, el tema de la necessitat de fer neteja, com deia l'Ignasi, no? El tema de la necessitat de regeneració. Jo penso que el papa està sent valent en aquest sentit, no? De portar endavant tota aquesta neteja i aquesta voluntat de regeneració de lo que és les finances i, bueno, suposo que el funcionament del Vaticà. Jo penso que és un tema que a la gent li afecta sobretot en les situacions de necessitat, vull dir, de crisis i de drames familiars que viu a la gent, no? De veure que realment es persegueix i que es busca canviar tota aquesta manera de funcionar. Una cosa, jo anava a comentar una cosa semblant, veient-lo des de fora i des de lluny, no? Estava sentint la notícia avui als noticiaris, sinó el que no acabava de comprendre era això, perquè tampoc crec en les coses. I no sé fins a quin punt el Vaticà ha fet bé en el sentit de fer aquesta detenció ara, justament, quan sabien que anava a sortir aquest llibre, perquè realment
és opinable, sí.
És una notícia, no, que realment hauria sortit als mitjans, però no amb la repercussió, no, que està tenint ara. No sé si precisament el que es buscava era això.
Potser,
no?
És quan potser és quan s'ha sabut potser hi havia indicis en els dies abans de que s'havien filtrat aquests documents, perquè segurament es coneixia la intenció de publicar aquests llibres.
No, però per això, pel que deia, l'Ignasi s'ha donat un altaveu a tota aquesta qüestió enorme.
Ja ha dit el portaveu Federico Lombardi avui que no influirà tot plegat en les decisions del papa, que el papa està tranquil, i potser és aquest binomi, no? Tristor per la traïció i esperança perquè aquesta transparència doni fruits positius. Certament que el papa i el Vaticà no hauria volgut que se sabessin els continguts d'aquests documents reservats. Tot sembla indicar que no són continguts massa comprometedors, pel que hem sabut. Si un d'ells era que el papa demanava que les despeses es pressupostessin tres vegades abans de decidir-les, per exemple, una mesura que pot ser interessant, no?, de cara a la transparència econòmica, precisament, entre altres coses, eh?
Bé. Bueno, el Sant Pare ha donat ja tants exemples i gestos, en tot cas, d'humilitat i d'una vida, no diria que ascètica, però en tot cas...
Honesta
molt moderada, diguéssim, des del punt de vista del boat i des del punt de vista de la solemnitat i de lo que seria... Allò que jo crec que realment qualsevol acció que estigui dirigida, que les coses estiguin clares, posar ordre dintre del que serien les estructures econòmiques del Vaticà i que puguin ser perfectament transparents, jo crec que és bo i és positiu.
Bé, senyors, hem d'acabar, ens queda tot just un minut. Hi ha una notícia que hem conegut fa poca estona. L'avió rus caigut a Egipte aquest cap de setmana passat va explotar a causa d'una bomba, segons el govern britànic. L'avió rus, doncs, segons aquesta font, governamental britànica no hauria esclatat de forma accidental, sinó per una bomba. Això avalaria la hipòtesi de l'atemptat.
Sembla clar que sí. No? Que
hi ha hagut una reivindicació, a més, sí. Encara que no era molt creïble al principi.
Al principi va sortir molt immediatament una allò que no, jo crec que no ha insistit en la seva en assumir l'autoria, i de qualsevol dels més aquest serà un dels problemes, no? Saber el què, el per què i què pretén amb
què
això.
Què pretenia, el mòbil, sí, sí.
Bueno, sí, de seguida es va descartar el tema del tècnic i, bueno, s'haurà de veure.
S'haurà de veure. Ho deixem aquí. Gràcies, senyor Silva, senyor Arbussà.